Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. Per fi, una mesura que sí que fa efecte. La injecció de diners gegantina a Europa triplica tot el pressupost dels Estats Units per ajudar els bancs, ha convençut a les borses. L'IBEX té la pujada més gran de la seva història. Puja la borsa i baixa l'Euribor, però el dia no és complet perquè ens arriba un ERO de quatre rodes. Nissan farà fora 1.680 treballadors.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
Nissan está trabajando para conseguir un futuro sostenible y todas estas medidas prepararán la planta para atraer la producción de...
És Fumiaki Matsumoto, director conseller general de Nissan Motor Ibèrica.
Diu que ha estat dur prendre la decisió, però que era l'única solució.
I la Generalitat ja ha dit també que està molt preocupada, aquesta Carmany.
Sí, el Departament de Treball diu que quan els arribi l'expedient de regulació d'ocupació analitzaran amb rigor les causes per veure si justifiquen tants acomiadaments. A més, reclama a Nissan que presenti un pla de viabilitat que asseguri la seva presència a Catalunya.
Més enllà de xifres de molts zeros que ens cauen llunyanes, la veritat, als ciutadans de peu, el que ha passat a Nissan és un efecte de la crisi també al mateix carrer, a peu de carrer, just el dia que tot semblava anar una mica millor.
Amb aquest suport internacional als bancs, que a l'Estat suposa 100.000 milions d'euros.
Digamos que es una disposición preventiva, cautelar, por la cual establecemos el mecanismo de autorización para la adquisición de títulos para el reforzamiento de los recursos propios de las entidades.
Això que està dient Zapatero també forma part d'aquestes mesures. Compra preventiva d'accions per a bancs, no per ara mateix.
A dia d'avui no és necessari, tanto no hay que poner ninguna cantidad.
Això ho han notat els parquets amb un canvi d'humor evident, Josep Ramon Ruiz.
Espectacular rally d'unes borses europees que han viscut una nova sessió històrica animades per la unificació de solucions davant la crisi. I és que el conjunt d'aquestes mesures han fet recuperar l'optimisme i la confiança. Aquí, amb l'augment més gran de la seva història, l'IBEX 35 ha pujat un 10,65% i se situa en els 9.956 punts en tots els valors en verd.
Per cert, dues més de crisi. Una molt clara, ens movem menys.
I és que redueixen sensiblement els desplaçaments per treball, en especial a l'àrea metropolitana.
I l'aeroport del Prat ha perdut un 14% de passatgers, també. I segona, les crítiques a la Casa Blanca per la crisi tenen ara més nivell. És Paul Krugman, li acaben de concedir el Premi Nobel d'Economia.
Doncs ara tot un Nobel acusa directament Bush i, sobretot, Greenspan del que està passant al món.
Hem de sentir. De la resta del dia, una sentència.
15 anys de presó per l'acusat d'haver mort un home empenyent-lo a la via del metro a l'estació de Navas a Barcelona.
L'aplica en l'atenuant d'esquizofrènia, tot i reconèixer que no li va impedir saber el que feia. També del dia, una cimera. Són els ministres d'Afers Estrangers Europeus. Molt bon ambient, sentim, són les arribades i les salutacions. Potser bon ambient perquè li han fet puntada, però més endavant el punxegut tema de Rússia i Geòrgia.
I en canvi sí que li han donat el títol de soci privilegiat al Marroc.
I avui, al Catalunya Vespre, ens traurem els auriculars. En efecte, per descobrir que això, que encara que no ens sembli, no és un volum molt alt, ens pot semblar que és un volum acceptable, només amb una hora d'iPod o MP3, aquest volum, amb aquesta intensitat, podem estar caminant cap a una sordera.
Per un de cada 10 pot ser irreversible.
Ara ho sentirem. Els esports, Òscar.
Aprofitarem l'aturada de la Lliga per comparar Pep Guardiola i Johan Cruyff, dos tècnics que diuen que tenen molt a veure. Coneixerem l'opinió d'alguns jugadors que van conviure amb tots dos. Ens farem ressò d'una polèmica que ha sorgit avui. La selecció anglesa no vol jugar contra Espanya un amistós al mes de febrer al Bernabéu, perquè fa 4 anys va rebre crits racistes. A més, Lance Armstrong disputarà per primera vegada la seva carrera esportiva al Giro d'Itàlia. Coneixerem millor Jaume Alguersuari, el pilot barceloní que ahir va guanyar la Fórmula 3 anglesa, pas previ a la Fórmula 1. I ens preguntarem si és governable un vestidor com el del Barça de bàsquet, amb 12 jugadors que tenen qualitat suficient com per ser titulars a qualsevol altre equip.
Molt bé, gràcies, Òscar. Et sentirem d'aquí una estona. El que sentim ara és el Francesc Mauri. Francesc?
Hola, bona tarda. De cara a demà sembla que la temperatura serà tan alta com la d'avui. Moltes màximes entre 20 i 25 graus. Amb domini dels núvols al matí al centre i sud de Catalunya, més clarianes cap al nord i a la tarda sol i núvols a tot arreu, però al Pirineu algun ruixat o tempesta.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Set i gairebé 5 minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Com funcionen les carreteres, David Ubach?
Doncs, entre d'altres, destaquem que un accident a la C-16, al seu pas per Sant Cugat, genera retencions en direcció cap a Manresa, i això de retruc causa també algunes aturades a la B-30 en sentit nord, també a Sant Cugat. I també parla de retencions a l'autopista del Vallès. Aquestes són entre Ripollet i Montcada en sentit sud, i el cinturó del litoral, al tram de Sant Joan d'Espí, d'entrada a Barcelona.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagarà 696 euros al mes, amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922 22 22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
Som en un altre dia històric. Avui canviem, però, el color, el negre de la depressió pel blanc de l'esperança, perquè sembla que aquesta injecció de diners gegantina, molt important a Europa, pot ajudar als bancs, però també, i de retruc, està ajudant directament a les borses. L'IBEX ha tingut la pujada més gran de la història. Ara ho explicarem. És un dia molt important pels parquets europeus i sembla que pot marcar un canvi de tendència. Però diem que això no permet un dia complet, perquè també ens ha arribat la notícia d'un ERO que deixarà 1.680 treballadors al carrer. Un ERO a Nissan.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Ja dèiem, Queta Carmany, bona tarda.
Bona tarda.
La Generalitat està preocupada per l'anunci de Nissan, aquest d'acomiadar gairebé 1.700 treballadors de la planta de Barcelona, un 40% de la plantilla. Textualment, la consellera de Treball, Mercè Arna, ha dit que ho veuen amb molta preocupació.
Exacte, i no només per aquests acomiadaments, sinó també per com pot afectar la decisió a les companyies subministradores. D'entrada, a la planta de Barcelona es passarà de 3 torns a 2 i es deixaran de fabricar 80.000 vehicles l'any.
Nissan, de moment, no ha presentat l'expedient de regulació i d'ocupació, l'ERO, davant del departament, però.
No, i la consellera de Treball, Mercè Arna, ha destacat que se'l miraran amb lupa.
Estarà molt a prop i observarà amb molt de rigor la existència o no de causa per acomiadar aquest nombre tan important de persones.
Treball també ha demanat un pla de viabilitat a la companyia que garanteixi el futur de Nissan a Catalunya.
I les raons, els arguments de l'automobilística?
Doncs que el sector es troba en crisi i que els cotxes que es fabriquen a Barcelona, 4x4 i vehicles industrials, han reduït molt les vendes. Però també asseguren que el futur de Nissan a Barcelona està garantit. Sentim el director general de la companyia, Fumiaki Matsumoto.
Todas estas medidas prepararán la planta para atraer la producción de nuevos productos.
Els sindicats estan indignats o qualifiquen de barbaritat i ja han anunciat que es mobilitzaran.
És el punt negre d'un dia en què la fotografia marca altres tendències, perquè sembla, per fi, que hi ha una mesura que té efecte.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
La Unió Europea ha posat xifres a la foto d'aquest cap de setmana a París. No només era la foto, ara hi ha les xifres, les concrecions. I són molts, molts zeros, fins al punt que triplica el pressupost anual dels Estats Units. Avui diferents països han anunciat les ajudes que destinaran a la banca i sumant tots els programes es pot dir que el pressupost europeu contra la crisi és importantíssim, tal com sona. La concessió de les ajudes ha agradat als inversors que han respost amb una jornada eufòrica. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Josep Ramon, les borses europees han aplaudit les mesures de manera molt clara i aquí hem viscut una sessió històrica.
I amb nota, Kilian, repunt espectacular, han tancat fortament a l'alça i és que s'han rebut amb bons ulls i amb els braços oberts aquest paquet de mesures anticrisi. Un optimisme que ha ajudat a recuperar, encara que només sigui per una mica, la confiança perduda. Ordres de compra arreu. Aquí l'IBEX 35 s'ha disparat un 10,65%, la pujada diària més gran de la seva història, i se situa en els 9.955 punts. Bon comportament d'energètiques, constructores i banca. Per exemple, el Santander ha pujat un 12,35% després de confirmar que manté converses avançades per la compra del 75% del banc nord-americà Sovereign, que encara no controla. A la resta d'europees, repunt espectacular també. Frankfurt, un 11,40%, París, un 11,18% i Milà, un 11,5%. Amb un euro al mercat de divises que s'ha apreciat una mica davant el dòlar, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,3639 unitats.
Corba a l'esquerra en tercera. Seguim invertint en renda variable. RAN, puja l'IBEX 35 mantenint cinquena. RAN d'opcions i futurs, tapitja fons. Compte amb el Dow Jones. Frenada curta, accelerem fins a corba.
Amb Gaesco tindrà sempre el millor assessorament al seu costat. Els nostres experts assessors li ofereixen solucions a mida en gestió de fons d'inversió i patrimonis i en serveis borsaris perquè inverteixi amb confiança. Gaesco, l'experiència és capital. Més informació al 902-237-237 o a gaesco.com.
I han sentit com s'han pres les borses aquest pla de l'Eurozona per reflotar les entitats financeres. Cada estat ha concretat les seves xifres, també l'estat espanyol. Sens dubte és notícia econòmica del dia aquesta, la concreció del mateix president del govern espanyol, Rodríguez Zapatero, d'aquest pla de la zona euro per reflotar els bancs, les entitats financeres en general. D'una banda, atorgarà avals bancaris per un valor de fins a 100.000 milions d'euros aquest any, i no és la xifra més alta, hi ha altres països que encara han pujat més la xifra. De l'altra, obre la porta a una futura nacionalització parcial, però nacionalització del sistema. Meritxell i Feixas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Són dos decrets aprovats avui, eh?
Sí, per un Consell de Ministres extraordinari. El primer autoritza l'Estat a concedir avals als bancs perquè es deixin diners entre ells amb la seguretat de que si un no els torna, el govern respondrà. Avals amb un termini màxim de 5 anys i que per aquest 2008, poc més de 2 mesos, doncs, pujaran a 100.000 milions d'euros. Les entitats hauran de residir a Espanya i complir uns requisits mínims de solvència. Però la garantia no els sortirà de franc, advertia el president Rodríguez Zapatero. Se'ls cobrarà una comissió que reflecteixi el risc que assumeix l'Estat avalant-les. El segon decret és una disposició preventiva que estableix el mecanisme perquè el govern central pugui adquirir títols bancaris per injectar-hi capital. El vicepresident Solbes ho descartava fa uns dies, però avui Rodríguez Zapatero ho ha posat sobre la taula.
Digamos que es una disposición preventiva, cautelar. Al día de hoy no es necesario, tanto no hay que poner ninguna cantidad.
Actuacions imprescindibles per sortir de la crisi, defensava Rodríguez Zapatero, que ja han estat aplaudides, diu, pel sistema bancari.
Txell, gràcies, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Parèntesi ara d'aquesta alta economia internacional per baixar l'arena política espanyola. El president del govern espanyol li ha demanat al líder de l'oposició, Mariano Rajoy, que doni suport incondicional a aquestes mesures que està prenent l'executiu per fer front a la crisi. El líder del PP li reclama, li demana més transparència. I tots dos es trobaran demà a la tarda. A aquesta hora probablement ja hauran acabat o seran a punt de fer-ho. Demà a la tarda es trobaran al Palau de la Moncloa. Madrid, Cifre Gras, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Rodríguez Zapatero assegura que és el moment de la unitat.
Exacte, i per això el que demana és el suport de Rajoy i també creu que fa falta unitat al voltant dels pressupostos. En tot cas, el cap de l'executiu espanyol creu que cal prendre decisions de forma urgent amb el màxim suport polític possible.
Voy a volcar todo mi esfuerzo para que haya el mayor terreno de entendimiento, especialmente en lo que afecta a este respaldo al sistema financiero, en un contexto que lo que exige son decisiones.
I el líder del PP dona suport a les mesures, però demana que se'n prenguin d'altres d'específiques per a l'estat espanyol i també més garanties.
Quiero transparencia, quiero control parlamentario y quiero que esta no sea una decisión que tenga como único objetivo arreglar los balances de los bancos, sino ayudar a las pequeñas y medianas empresas.
Rajoy insistirà també que hi hagi una comissió parlamentària que supervisi tot el procés.
Entesos, Cifre, gràcies, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tanquem parèntesi, tornem a aquestes ajudes que dona la zona euro. El mapa d'Europa queda així.
Alemanya.
És el programa d'ajudes més important des de la Segona Guerra Mundial.
Puja a 500.000 milions d'euros, dels quals 70.000 són per comprar participacions de les entitats amb problemes i 400.000 per garantir préstecs bancaris. La resta encara s'ha de definir.
La cancellera Angela Merkel el qualifica com la primera pedra d'un nou ordre en els mercats financers. L'objectiu és protegir els ciutadans i no els interessos dels banquers.
França.
Avalarà els préstecs que es fan els bancs entre si i entraran al capital de les entitats a punt de fer fallida.
En total, el pla puja a 360.000 milions d'euros.
El president francès, Nicolas Sarkozy, assegura que els responsables de la crisi seran sancionats i que un cop passada la tempesta, caldrà reformular el sistema capitalista.
Regne Unit.
És on les ajudes per rescatar la banca estan més avançades. Ja s'han adjudicat 47.000 milions d'euros.
L'Estat serà l'accionista majoritari del Royal Bank of Scotland i controlarà el 40% de l'entitat sorgida de la fusió de l'HBOS i el Lloyds.
El primer ministre britànic, Gordon Brown, assegura que els directius d'aquests bancs no rebran primes ni es repartiran dividends.
Doncs aquestes són les accions i aquestes són dues maneres de veure-ho, Laia Ortega.
Hola, bona tarda. Comissió Europea i Estats Units. La Comissió Europea reconeix que els números vermells d'aquests governs augmentaran, però Brussel·les ho atribueix a la crisi i no a les ajudes públiques que s'han aprovat. A tot això, el president dels Estats Units, George Bush, ha aplaudit les mesures adoptades a Europa i ha anunciat que el Tresor nord-americà comprarà hipoteques directament als bancs, cosa que fins ara no s'havia plantejat.
Doncs parlant precisament d'hipoteques. Totes aquestes noves iniciatives comencen a tenir efecte, com a mínim, sobre l'Euribor, Sílvia Solanes.
Sí, l'indicador més utilitzat per revisar les hipoteques ha baixat per segon dia consecutiu i la taxa diària s'ha situat avui al 5,425%, la més baixa del mes. L'Euribor és el tipus a què les entitats es deixen diners entre elles i és també un indicador de la confiança que es tenen. Tot i aquest descens, la taxa mensual continua en màxims històrics.
Doncs bé, al voltant de tot plegat apareix un nom que ja fa dies que sona com a possible guanyador del que finalment ha guanyat, que és el Premi Nobel d'Economia. És el creador de les noves teories sobre comerç internacional i geografia econòmica, un nord-americà, Paul Krugman, que és el que s'ha emportat aquest Nobel. Krugman és molt crític, per cert, amb els programes, amb les polítiques, podríem dir, econòmiques de George Bush, i també hi posa aquí en les crítiques molt clarament a l'anterior home fort de la Fed, de la Reserva Federal Nord-Americana, Alan Greenspan.
Sí, en un programa de la televisió nord-americana, quan li van preguntar si es podia considerar que Bush era culpable de la situació actual, Krugman va contestar això.
It's not all his fault.
No és tot culpa seva. Biden Greenspan també ho és. Mireu, aquesta és la filosofia de l'administració que ha anat cap a un mal camí. I aquí és on ens hem dirigit els últims 20 anys. Al final hem xocat, però aquesta vegada de debò.
De visió neo-keynesiana, Krugman és professor de la Universitat de Princeton, columnista del New York Times i autor de més d'una vintena de llibres.
Ell ha parlat de crisis, nosaltres també en parlarem d'aquí uns instants.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis operatius a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que el servei de facturació electrònica va permetre a la seva empresa dir adéu a les factures en paper, ja se sap.
Però que, a més de tenir tots els avantatges d'un arxiu digital, s'integri automàticament a tots els processos de pagaments i de factoring, això és eficiència.
Això és Caixa Factura de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Deien que parlaríem de la crisi, per ser més exactes, hauríem de dir que seguirem parlant de la crisi perquè des de les 7 no fem altra cosa que parlar de la crisi. Que també afecta el transport aeri i repercuteix directament en el Prat. L'aeroport de Barcelona ha passat a ser el tercer de l'estat en nombre de passatgers, darrere dels de Madrid i el de Palma, concretament. Gerard López, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Posem-hi xifres.
Doncs bé, el setembre ha perdut un 14% de passatgers respecte del mateix mes de l'any passat, i això, en números absoluts, vol dir 430.000 usuaris menys a l'aeroport del Prat. I en els primers 9 mesos de l'any, el Prat acumula una caiguda del 5,3%. De fet, el trànsit de passatgers del conjunt dels aeroports de l'Estat s'ha reduït aquest any, de moment, un 0,4%. En el cas del Prat, l'alta velocitat, a més, també ha arrestat un 20% del trànsit del pont aeri.
Mentrestant, també hem de dir que els catalans han reduït la mitjana de desplaçaments diaris, sobretot en aquest cas en cotxe privat, segons l'última enquesta de la mobilitat. Aquest fenomen, que s'atribueix en part a la crisi, fa que el transport públic hagi guanyat pes.
Això es nota sobretot a l'àrea de Barcelona, on el transport públic ha sumat uns 73.000 desplaçaments més i, en canvi, els viatges que es fan en cotxe privat han baixat de 500.000. És clar que també es parteix de xifres molt diferents. Ho ha explicat i ho ha destacat el secretari de Mobilitat, Manel Nadal.
Perquè fins ara ens havíem trobat que creixia el transport privat una mica més que el transport públic. Tots creixíem, però no percentualment, no guanyàvem quota. Doncs per primera vegada es trenca la tendència.
I ara ens has preparat detalls sobre com ens movem, no, Gerard?
Sí, una mica segons les franges, les edats.
Per hores.
La majoria de viatges les fan de 5 a 8 de la tarda.
S'hi fan uns 5 milions de desplaçaments, un 23% del conjunt del dia.
Per edats.
El col·lectiu que va més a peu.
Són els majors de 65 anys que prefereixen anar a peu en el 65% dels casos.
El que agafa més el transport públic.
Són els menors de 30 anys que l'agafen en un 22% dels casos.
I el que agafa més el cotxe.
Els que tenen entre 30 i 64 anys que l'agafen en un 46% dels casos.
Per sexes.
Un de cada dos homes agafa el cotxe privat.
En el cas de les dones, ho fan una de cada tres.
Per valoracions.
El sistema millor valorat pels catalans és viatjar a peu o en moto, amb notes per sobre del 8.
I a la cua, el servei de Rodalies i Regional de Renfe, el bus interurbà i els busos urbans de Barcelona.
Doncs seguim en plena mobilitat.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
Cotxes o transport públic, tant se val, tot plegat, centre d'atenció ara mateix de l'equip viari, David Ubach.
Bona tarda, doncs seguim parlant de l'accident amb tres turismes implicats que hi ha hagut a la C-16 al seu pas per Sant Cugat i que encara genera retencions en direcció cap a Manresa. I a banda d'això, doncs, les retencions habituals de cada tarda són a l'autopista del Vallès, entre Ripollet i Montcada, en sentit sud, i també a Badia en sentit nord, a la B-30 a Barberà en direcció cap a Martorell i al cinturó del litoral al tram de Sant Joan Despí d'entrada a Barcelona.
Catalunya.
Ets dels que s'atreveixen a conduir tot un Outlander? A Mitsubishi busquem gent disposada a dominar tot un Mitsubishi Outlander des de 25.950 euros. Sí, sí, un Outlander des de 25.950 euros. Impressionant. Amb un estalvi de 3.950 euros. Però recorda-te, reserva ja el teu perquè només tenim 20 unitats i aquesta promoció acaba a final de mes. Si t'hi atreveixes, t'esperem a Mitsubishi Catalunya o truca'ns al 902-450-475.
De les notícies que quedaran del dia, segurament aquesta en serà una. L'Audiència de Barcelona condemna a 15 anys i mig de presó l'home que en va assassinar un altre, empenyent-lo pel darrere a la via del metro a l'estació de Navas de Barcelona. Els fets van passar el febrer del 2007, Eva Compte.
El tribunal considera en la seva sentència que l'agressor és culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria amb l'agreujant de disfressa perquè l'home portava la cara tapada amb una caputxa. L'audiència té en compte que va actuar amb traïdoria perquè, segons les imatges enregistrades per les càmeres del metro, va empenyar la víctima des de darrere sense que tingués cap oportunitat d'apartar-se. La sentència rebaixa la pena perquè considera que hi ha l'atenuant d'anomalia física, ja que el jurat popular que el va jutjar va determinar que tenia un tipus d'esquizofrènia que li alterava de forma moderada les facultats mentals. El condemnat també haurà d'indemnitzar amb 120.000 euros la filla de la víctima.
El conseller d'Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, ha arrencat el compromís del ministre de Justícia de tramitar amb celeritat la reparació i reconeixement de la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, Joaquim Lladó.
Saura ha viatjat aquest matí a Madrid acompanyat de la neta del president afusellat i ha tornat amb aquest compromís del titular de Justícia, Mariano Fernández Bermejo.
El ministro de Justicia nos ha garantizado una celeridad importante para que muy pronto, no por silencio positivo, sino con una declaración expresa, el ministro de Justicia reconozca esta declaración de reconocimiento y reparación de la figura de Lluís Companys.
Un gest que no ha agradat gens a Esquerra Republicana. Joan Ridao ha estat així de contundent.
Reclamem al conseller Saura que faci el favor de que el govern de Catalunya, que és qui té la màxima legitimitat i no la família i no la neta del president Companys, insti l'anul·lació d'aquest procés i, en segon lloc, que no es conformi amb un gest tan vergonyant com el d'arrossegar-se davant de les portes del Ministeri de Justícia.
La portaveu d'Iniciativa per Catalunya, Dolors Camats, ha recordat als republicans que la figura de Companys no és patrimoni de cap partit.
Situació al límit del pacte entre el Partit Popular i la Unió del Poble Navarrès, el partit que representa els populars a la comunitat foral, a Navarra. Avui Mariano Rajoy ha afirmat que els regionalistes provocaran una ruptura unilateral de l'acord si no donen suport a l'esmena a la totalitat dels pressupostos de Zapatero que presenta el PP. Bilbao, Dani Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
I la resposta de UPN a l'ultimàtum de Rajoy?
El número 2 del partit regionalista, Alberto Catalán, demana al PP que mantingui el pacte i també reclama a Rajoy que entengui la situació política que es viu a Navarra.
Dado que en esta comunidad no estamos hablando solamente de adversarios políticos de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista, sino que estamos hablando de un nacionalismo que, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, no solamente es partidario de la independencia o defiende la autodeterminación, sino que además es un nacionalismo que pretende que esta comunidad como tal desaparezca.
Els populars, en canvi, reclamen a UPN que reconsideri la seva abstenció en el debat dels pressupostos, una abstenció que, si es consuma, adverteix Rajoy, suposarà la ruptura del pacte.
Yo quiero seguir manteniendo el acuerdo, pero no podemos tener un acuerdo en el cual Unión del Pueblo Navarro decida siempre si va a votar sí, no o abstenerse a las propuestas del Partido Popular, porque el acuerdo consiste en que el Partido Popular no está en Navarra, pero UPN apoya al Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
El Partit Socialista, mentrestant, nega cap xantatge a UPN perquè voti diferent al PP.
Segueix pujant el tipus d'interès. El Banc Central
El Servei Empresa de Caixa Penedès li ofereix una cobertura d'interès específica per a la seva empresa que li permetrà reduir el risc de les fluctuacions i controlar les seves despeses financeres. No deixi que les variacions del tipus d'interès afectin la seva empresa. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Ara mateix ens falten 6 minuts per arribar a 7:45. Ens esperen a Luxemburg. Els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea han acordat donar al Marroc tractament de soci privilegiat, un pas molt significatiu que s'ha fet en una reunió on els titulars d'exteriors han ajornat, en canvi, la decisió sobre la represa de negociacions bilaterals amb Rússia, aturades arran del conflicte amb Geòrgia. Podríem dir perfectament que li han donat una puntada cap endavant i més endavant ja ho veuran. Luxemburg, Oriol Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Centrem-nos, per tant, en el Marroc, que això sí que n'han parlat i ja han concretat alguna cosa. Què significa exactament pel Marroc tenir un estatut avançat?
Doncs aquest acord significa revisar l'alça els tractes actuals entre el Marroc i la Unió Europea. Sota el títol d'Estatut avançat, els 27 concedeixen una sèrie de privilegis al país magrebí, el qual consideren un aliat clau pel que fa a les relacions amb la conca sud del Mediterrani. També s'acorda la creació d'una cimera regular per concretar entre Brussel·les i Rabat i la millora de les relacions comercials. De tot plegat n'ha parlat el ministre d'Exteriors espanyol, Miguel Ángel Moratinos.
Se hace participar a Marruecos en los grandes programas y las grandes políticas europeas del mercado interior, otras muchas, y participación en agencias europeas donde Marruecos se va a beneficiar.
A partir de l'any 2013, el Marroc podria començar a beneficiar-se de la política de cohesió europea i, per tant, d'alguns fons estructurals. Tot i que no es preveu que el Marroc, en tant que país nord-africà, passi a formar mai part de la Unió Europea, sí que es pensen atorgar-li un estatus especial. Una de les condicions serà l'acceptació dels il·legals repatriats, especialment d'aquells que procedeixen de Ceuta i Melilla.
Molt bé, doncs això és del que sí que han parlat. Del que no han parlat és aquestes relacions entre Brussel·les i Moscou molt ràpidament. En quin punt es troben ara?
Doncs a hores d'ara, les relacions entre la Unió Europea i Rússia no es pot dir que hagin canviat gaire perquè no s'ha vist la represa de les negociacions sobre el partenariat o l'acord de cooperació estratègica amb Moscou. De fet, les repúbliques bàltiques, que són les més reticents a afluixar amb el Kremlin, mentre els soldats russos continuïn desfilant per Abkhàzia i Ossètia del Sud, deixen clar que és massa d'hora per donar confiança al govern de Medvedev. De totes maneres, no podem oblidar que la immensa majoria d'estats membres valoren positivament la retirada dels soldats russos de l'anomenada zona de seguretat en territori de Geòrgia. El que ha quedat confirmat a Luxemburg és que es manté la cimera Unió Europea-Rússia prevista pel 14 de novembre a la ciutat francesa de Niça.
Oriol, gràcies. Bona tarda.
Bona tarda.
Aquest any no et pot tornar a passar. Contracta l'assegurança del cotxe amb Regal i podràs aconseguir fins a un 65% de bonificació. Assistència en carretera des del quilòmetre zero. Peritatge en menys de 24 hores. Lliure elecció de taller. Assegurança gratuïta d'emergències per a la llar i molts més avantatges. I ara, des dels 21 anys. Truca ara a Regal i et farem un pressupost a l'instant de l'assegurança del cotxe. 902 30 30 76. 902 30 30 76.
Home, Lluís, el cinquè, oi? Aquest mes no et podràs queixar, que el teu gasoil calefacció Repsol Energy E+ és un crac. La teva caldera et dona un rendiment i una estabilitat a l'oxidació que déu-n'hi-do.
No, i la veritat és que és un bon fitxatge aquest del Repsol Energy E+. I jo crec que aquest any pot arribar fins a les 9.300 quilocalories per litre.
És curiós que la gent parli de futbol a l'ascensor i no del gasoil calefacció Repsol Energy E+. Perquè si hi ha alguna cosa que és veritat és que a ningú li agrada passar fred. Truca'ns ja al 901-101-101 o informa-te'n a repsol.com.
Molt bé, ens falten 3 minuts ara per arribar a 8:15. Anem per un dels plaers dels temps moderns. Escoltar música és, en efecte, un d'aquests plaers, però pot ser també un risc. La Unió Europea ha quantificat avui el perill que comporta utilitzar habitualment els nous reproductors de música com l'iPod o els MP3. Per tant, posem-nos els auriculars. Escoltar música durant una hora al dia, a 89 decibels, a través d'això dels auriculars, ens pot deixar sords. I és que és el mateix que sentir durant una hora al dia això. Jofre Llombart, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm una cosa, Jofre. Una màquina de fer suc?
Fa el mateix soroll, 89 decibels, que el límit de perill que marquen els experts. El que passa és que per fer un suc ens hi estem 2 minuts, sí, depenent, sí, de les famílies, i la música s'escolta molta més estona. A més, com que la música que ens posem als auriculars és la que ens agrada, ens resulta plaentera i no hi ha percepció de risc. L'advertència, per tant, va adreçada a l'oient quotidià, en la majoria adolescent o molt jove. Són els principals usuaris de música amb auriculars. Avui s'ha sabut que un 10% d'ells poden quedar sords de manera irreversible si escolten una hora diària de música a aquests 89 decibels durant 5 anys.
I podem fer càlculs més al global de quanta gent quedaria afectada?
Doncs es calcula que tot el territori de la Unió hi ha entre 50 i 100 milions d'usuaris d'aquests reproductors, per tant, entre 5 i 10 milions de possibles persones sordes en un temps no gaire llunyà.
Doncs vigileu. Si no voleu durant tot el dia escoltar una cosa així, vigileu amb els auriculars. Doncs amb els auriculars posats, perquè és cosa de la feina, anem pels breus. Detingut un membre de Batasuna al País Basc francès.
La gendarmeria ha arrestat a Biarritz Igor Goikoetxea, que va fugir de l'operació policial del mes passat en què van ser detinguts 11 responsables d'aquesta coalició de l'esquerra Versale, que és legal a França.
Les presons catalanes acullen més de 10.000 reclusos.
Una xifra que supera les previsions del Departament de Justícia i a la qual es preveia arribar a finals d'any. En concret, hi ha 100 interns més dels previstos. De fet, la població penitenciària catalana manté un creixement constant des de fa 8 anys.
El Congrés Mundial de la Natura aprova una moció per protegir l'Ebre.
A proposta dels representants de l'Estat a la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura, el text consensuat rebutja qualsevol transvasament o captació d'aigua del riu.
L'Hospital del Mar de Barcelona ja és un centre universitari.
Des d'aquest curs acull una doble titulació conjunta de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Pompeu Fabra. Els alumnes també podran col·laborar amb dos centres d'investigació del Parc de Recerca Biomèdica.
Dos guàrdies civils i un policia local entre els detinguts en una operació antidroga a València.
En total són 15 els detinguts sospitosos de formar part d'una xarxa d'introducció de cocaïna a través del port valencià. Se'ls han decomissat 60 quilos de droga que estaven amagats en un contenidor procedent de Sud-amèrica.
Dos quarts de vuit. Dia es resumeix ràpid. Pugen les borses, baixa l'Euribor.
Conseqüències del pla de xoc de l'Eurogrup, que l'estat espanyol s'ha concretat en 100.000 milions en avals bancaris, la possibilitat de nacionalitzar les entitats que ho necessitin. L'IBEX 35 ha registrat l'alça rècord de la seva història en un sol dia i l'Euribor està ara al 5,425%.
Nissan acomiadarà prop de 1.700 treballadors de la planta de la zona franca de Barcelona.
El govern, molt preocupat, diu que es mirarà l'expedient de regulació amb lupa. Els sindicats preparen ja mobilitzacions.
I 15 anys de presó per l'acusat de tirar un home al metro a l'estació de Navas, de Barcelona.
La sentència li aplica l'atenuant d'esquizofrènia, però reconeix que no li va impedir saber què feia.
I ara les notícies pròximes. Aquest foc de les cotxeres a Barcelona ha provocat Barcelona, Núria Casanova?
Doncs sí, l'incendi d'aquesta matinada a les cotxeres del Triangle ha estat provocat, segons l'informe pericial dels Mossos. El foc ha afectat 4 autobusos de TMB. L'empresa ja ha presentat una denúncia pels desperfectes.
En surt, en aquest cas, per l'incendi que hi ha hagut en una zona del centre Lleida, per Joan Álvarez?
Doncs sí, un incendi en un habitatge de la Rambla de Ferran de Lleida ha obligat aquest migdia a desallotjar els 150 treballadors de les dependències municipals de l'antiga audiència. El foc s'ha originat d'un mat i s'ha estès per la resta de l'habitatge. No hi ha hagut ferits.
Geriàtrics expedientats, Girona, Isabel Joanova.
Sí, la Generalitat ha obert expedients sancionadors a 5 residències geriàtriques de les comarques de Girona. Els expedients que podrien comportar el tancament dels centres no han estat per desatenció als avis, sinó per falta de llicències o obstrucció de les inspeccions.
I ara un conveni de seguretat. Tarragona, Marriera.
La Guàrdia Urbana de Tarragona assumirà més competències amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra a les comarques tarragonines. Aquesta mateixa setmana l'Ajuntament firmarà un conveni amb el Departament d'Interior en matèria de seguretat.
Catalunya Ràdio. Catalunya Informació.
L'incendi que aquesta matinada ha afectat 4 autobusos de les cotxeres del Triangle de Transports Metropolitans de Barcelona ha estat, ens ho deien ara mateix, ha estat provocat. Així ho apunta, si més no, l'informe pericial que han fet els Mossos d'Esquadra, que són els que s'han fet càrrec del cas, Jordi Canal.
Sí, la policia intenta aclarir ara com han anat aquests fets i qui hi ha al darrere d'aquest incendi. L'empresa ha presentat aquest vespre ja una denúncia pels danys que ha provocat el foc i que detallava el director d'autobusos de TMB, que és Ignasi Armengol.
Hi ha dos vehicles totalment malmesos. Hi ha un tercer vehicle que té un lateral que necessitarà doncs, reparació i després hi ha hagut un quart vehicle situat a la planta de baix que ha rebut el líquid fluid diguem de pagar el vehicle, però també de gasoil i del quitlà, diguem, de la planta on estava tot barrejat, que també, diguem, s'ha malmès el soscle.
Els autobusos cremats eren en un annex de les cotxeres del Triangle, al districte de Sant Andreu, en una zona que té tanques, però que encara no té instal·lat el sistema de control de videovigilància que hi ha a la resta d'instal·lacions de TMB.
I d'aquí que s'hagin pogut aprofitar d'aquesta mancança en la seguretat. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Els Mossos d'Esquadra han detingut dos atracadors que aquest matí han assaltat una sucursal bancària a Terrassa. Una persona ha rebut un tret a l'interior de l'oficina que li ha provocat ferides en una cama. Terrassa, Albert Segura.
Els dos assaltants i el seu còmplice no han aconseguit burlar el dispositiu policial que s'ha posat en marxa arran de la seva actuació. Els fets han passat pels vols de 9:45 del matí, quan dues persones han entrat a la sucursal del BBVA del passeig del Camp del Roure de Terrassa i en el mateix moment s'han acostat a un client i li han disparat un tret a la cama. Els dos atracadors han estat dins l'oficina una bona estona fins que finalment han sortit i els agents els han aconseguit detenir i escorcollar, moment en què se'ls ha trobat dues pistoles amb què haurien intimidat i disparat. Poca estona més tard també s'ha aconseguit detenir una tercera persona que s'havia amagat. Es tractaria del seu còmplice que els estaria esperant amb el cotxe en marxa i preparat facilitat per fugir un cop comès l'atracament. Els Mossos encara investiguen si hi pot haver més persones relacionades amb l'assalt. Pel que fa al ferit, l'han traslladat a l'Hospital Mutu de Terrassa, on l'han atès per l'impacte de bala que no ha fet perillar la seva vida.
Fa 70 anys, el metro no s'omplia en hora punta, sinó quan bombardejaven la ciutat. Coneix la teva història. El periòdico et porta la Guerra Civil a Catalunya. Una col·lecció de 15 exclusius llibres i DVDs amb testimonis, fotografies i vivències del dia a dia dels catalans a la guerra. Diumenge, el primer llibre i DVD per només 3,95 € amb el periòdico.
El futur de les tres xemeneies de la central tèrmica de Sant Adrià de Besòs es decidirà a través d'una consulta ciutadana de caràcter vinculant, que es farà la setmana del 17 al 23 de novembre. La consulta determinarà si es conserven o no les xemeneies quan la central deixi de funcionar. Això serà cap al 2010. És una de les imatges típiques d'aquella zona del litoral del país, aquestes tres xemeneies d'aquesta central tèrmica de Sant Adrià de Besòs, prop de la platja coneguda com la platja de Txernòbil. Una imatge que probablement en el futur pot ser o la mateixa o diferent, però en tot cas adequada als nous temps. Sant Adrià, Jordi Gonzalo.
Els adrianencs decidiran el mes que ve a través de la consulta si les tres xemeneies s'enderroquen o es mantenen. La pregunta diu: creieu que s'han de conservar i reutilitzar les tres xemeneies sense condicionar el pressupost municipal ni els espais pels futurs equipaments? Es vol així que el manteniment l'assumeixi algun actor extern, perquè, com ha explicat l'alcalde del municipi, Jesús Maria Canga, l'Ajuntament no pot pagar-ho.
Sant Adrià té problemes molt importants, problemes en els quals s'han de fer inversions importants, problemes de tipus socials, i el que no podem fer és hipotecar els nostres pressupostos per al manteniment de les tres xemeneies, per molt maques que siguin.
Les votacions seran del 17 al 23 de novembre i podran votar tots els adrianencs majors de 16 anys. En paral·lel, s'ha iniciat una campanya informativa amb xerrades, debats i activitats a les escoles.
La Generalitat, que ben aviat serà la titular de la carretera N2 al seu pas pel Maresme, encarregarà un nou estudi per construir una alternativa que passi per l'interior de la comarca i que tingui el suport de tots els ajuntaments. Actualment ja hi ha redactades dues propostes per fer aquesta alternativa, precisament. Ara mateix ens passen 6 minuts de 7:45. Al Masnou, Beti Doñate.
Segons el conseller de Política Territorial i d'Obres Públiques, Joaquim Nadal, la Generalitat té molt clar que la construcció de l'alternativa a l'N2 s'ha de fer amb un sentit integrador. Ara el govern català té sobre la taula dues propostes en forma d'estudi. Una del Ministeri de Foment, que preveu construir calçades laterals a la C32, i una altra de Barcelona Regional, que inclou trams semisoterrats a aquesta autopista. Però la Generalitat vol trobar una alternativa que agradi a tothom i poder concentrar-se a fer de l'N2 un passeig. Sentim Joaquim Nadal.
Hi ha dues solucions plantejades fins ara, la Barcelona Regional i la de les calçades laterals, que anem cap a una tercera solució que ha de fer consens entre totes les administracions.
Nadal, que ha visitat unes obres municipals al Masnou, també ha dit que en un parell de setmanes es posarà en servei un dels accessos a Mataró Nord a la C32. Després signarà un protocol amb el seu homòleg de Madrid per iniciar el traspàs de la titularitat de l'N2.
Molt bé, gràcies, Beti. De confiscacions n'hi ha de molt tipus. Aquesta n'és una no molt habitual. Han confiscat 83 tones de pinyes, de pi pinyoner, recollides il·legalment i valorades amb més de 29.000 euros. És el decomís més important fet mai a Catalunya.
Les pinyes eren en una empresa italiana de Dosrius, al Maresme, des d'on s'enviaven a Itàlia per al seu consum. L'empresa no tenia la documentació necessària per comercialitzar el producte i, a més, el recollia fora de temporada, un fet que pot comportar alguns perjudicis, com explica el cap dels agents rurals del Maresme, Jaume Bosch.
El pinyó no és prou madur. Segon, quan s'està fent de forma indiscriminada i sense les mesures que diu la normativa, hem detectat en molts casos doncs, que s'està fent la totalitat de la pinya, ja sigui madura o immadura. Doncs això fa que deixem de tenir producció de llavor disponible en el bosc.
Les pinyes confiscades es podran utilitzar per repoblar zones forestals afectades per incendis.
I ara els tradicionals dos de la cultura. Que comença Maite Curto a Guanajuato,
Mèxic. Arriben dues de les cites més importants del programa català, el Festival Internacional Cervantí, que té Catalunya com a convidada d'honor.
Doncs per si era difícil dir-ho una vegada, una segona. Guanajuato, Montse Camps.
L'alcaldessa de Verges, Marta Pallaró, espera que la proposta arribi bé.
Perquè aquí tot el món està acostumbrat a la imatge de la mort de les calaveres. Allí no. Allí la gente aún se asusta al ver pasarla, ¿no? Y con el son. I aquí, no sé, no, és una incògnita.
Mentrestant, aquesta mateixa matinada, Hora Catalana, el director Joan Uller situa dalt l'escenari del Teatro Juárez de l'actriu i cantant Ana Belén, que després de Madrid ara porta a la ciutat mexicana el monòleg de la plaça del Diamant de Mercè Rodoreda. 800 persones assistiran a la cita.
I un dia més parlem de l'estira i arronsa entre la justícia i el govern valencià.
I és que el jutjat de primera instància número 5 de València ha denegat a la Generalitat Valenciana el permís per clausurar el repetidor de TV3 que dona cobertura a la capital.
Ignasi Muñoz, València.
El jutge posa per davant els danys contra la llibertat d'expressió al restabliment d'una legalitat suposadament conculcada per les emissions de TV3 sense llicència i no veu clar quins perjudicis s'evitarien tancant el repetidor que dona cobertura a la ciutat de València. Tot plegat al mateix temps que el Tribunal Superior s'ha de pronunciar sobre el fons de l'assumpte i el Constitucional sobre la norma que empara la pretensió del govern de Francesc Camps d'esborrar TV3 del mapa audiovisual valencià. Esta resolució contrasta amb les dels jutjats d'Alacant i un altre de València que van autoritzar el tancament de repetidors de la Carrasqueta, el Ginet i la Llosa de Ranes, estos dos últims encara pendents d'execució.
Ara que estic trist, intente recordar per les carreteres de la meua soledat.
Avui homenatge a Lluís Maria Xirinacs al Palau de la Música Catalana.
Grups i artistes com Obrim Pas, que estem sentint, Maria del Mar Bonet, la Companyia Elèctrica d'Arma o la Coral Sant Jordi participaran en aquest homenatge que va simbolitzar la lluita per l'amnistia al final del franquisme en un acte que començarà a les 9.
Doncs aquí acabem. Els direm només per acabar que l'actor Guillem Depardieu, fill del també actor Gerard Depardieu, ha mort als 37 anys a causa d'una pneumònia. Havia guanyat el Premi César al millor actor Nobel pel seu paper en una pel·lícula, Els aprenents, de Pierre Salvadori. Doncs dit això, nosaltres acabem. Òscar Fernández, ara i els esports. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.